Bon dia. Ja tornem aquí amb tots vosaltres amb una nova cita del programa Perfils aquí a Ràdio Falset.
Que us agradi i us faci passar una estona agradable.
Que també volem que us interessi el seu contingut, el d'avui relacionat amb el temps que estem.
Aquest mes, i més concretament, aquesta setmana, ja que estem immersos ja en la Fira del Vi.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona, però pensem que és molt més que una simple entrevista.
I volem agafar els diferents perfils del personatge, per això és el nom del programa Perfils.
Perquè buscarem el perfil personal d'entrevistat, el perfil professional i també l'altre perfil, que potser desconeixem més, que és el perfil més humà.
Volem si es deixa descobrir i aprofundir més en la persona i conèixer-la més que no pas el personatge.
El programa consta de tres parts que corresponen als tres perfils als quals abocarem la nostra conversa amb la persona convidada. Començarem amb el perfil personal, on parlarem de la seva història personal.
Després enfocarem el perfil professional del personatge i parlarem de la seva tasca més coneguda i acabarem amb el perfil humà i coneixerem més a la persona que s'amaga darrere d'aquest personatge.
Ja, sense més preàmbuls, comencem el programa Perfils. El convidat d'avui és un priorati que accidentalment va néixer a Vilavella, a Castelló. Un dels seus hobbies va ser tocar la guitarra de jove i tocava amb un conjunt que es deia Teurs. Està casat i té dos filles. Des que té memòria recorda que a casa el pare ja feia vi, tradició que ell va continuar i que des de fa uns anys, encoratjat per l'Álvaro Palacios, va començar a embotellar els seus vins. Ara, una de les seves il·lusions és conèixer la seva neta, que naixerà el proper mes de juny. Avui parlem de l'August Vicenç, l'ànima del celler Cecília de Gratallops.
Bon dia, August. Com estem?
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Per començar aquesta entrevista, què et sembla si ens comentessis una miqueta on vas néixer, la teva primera infantesa, diguem-ne, on la situaríem?
Vale, jo, com ho dic molt bé, accidentalment vaig néixer a la Plana de Castelló. Dic la Plana perquè l'entorn aquell és preciós, quan a estrangers, que així se li diu, caigui en Castell de la Plana, realment és la Plana de Castelló, on és tot una alfombra de tarongers. El meu pare era d'allà i és un tal novel·lesc, el cas d'ell, que va vindre a l'Internacional de Gratallops, i allà va conèixer la meva mare, se van instal·lar a les oficines des d'on dirigien els mandos l'Ebre. Un de tals, sempre explico aquesta anècdota, però és curiosa i a la vegada també és al·legadora per mi, no? Un dels jefes que estava allà dirigint la batalla, el que va ser després president de Iugoslàvia, el mariscal Tito, que el pare sempre presumia d'haver afeitat dos vegades, que és curiós, però va ser cert, no? O sigui, fins al punt que venien els iugoslaus a casa a la postguerra i els idea, i els iugoslaus sempre tenen tendència a desmentir que havia vingut el mariscal Tito, perquè entre altres coses va estar liat amb els que van perdre, precisament per això. I però el meu pare, quan els deia que l'havia afeitat, doncs llavors callaven. Que curiosament Tito venia, es desplaçava a Gratallops a les oficines, però tenia residència aquí a Falset. Me costa que tingui residència a Falset. Vale, doncs el pare va vindre allà amb l'Internacional, el va conèixer la mare i un cop acabada la guerra es va casar a Gratallops, cal Guiamet.
L'escola la vas fer a Gratallops també, ja? Llavors, clar.
Sí, sí, però no, alguna temporada anava als pobles dels pares, perquè llavors, clar, en aquella època els pares, els meus avis, clar, tenien curiositat per tindre els nets, no? Que no en tenien gaires. I llavors anàvem a temporades amb la mare, recordo, amb la meva bessona, amb la meva Teresa, anàvem allà i inclús matriculats allà a l'escola. Però bueno, la infantesa jo la recordo, encara tinc parents i amics a Vilavella, però la vida ha transcorrit a Gratallops.
I què recordes de l'escola a Gratallops?
De l'escola a Gratallops? Home, que recordo moltes imatges, de no de passar gana, però sí de com anaven vestits, no? Recordo en ple hivern els genolls, no voldria ser pessimista, no? Però és bo que no desconeixem la realitat. Recordo uns genolls morats, de fred, amb pantalons de vellut. També recordo uns camions o barques, que se diu una barques, no? Hi ha gent que es diu barques, que són de goma, on era el més econòmic, que hi havia un senyor poble que fabricava aquestes espardenyes, que originàriament era per treballar al camp, però totes les feien en petit, que eren les més econòmiques, que per cert llegaven molt. Hi havia molts crios que portaven els peus llegats. Que això és poc que el teu jovent també ho conegui, perquè recorden que jo no vull parlar de misèria, això tampoc ho considero misèria, però sí que hi havia una pobresa, no? I reflexava, perdó, se reflexava a l'escola a veure aquestes imatges, no? De falta d'abric, de falta de mancança de moltes coses, no? I una d'elles era aquesta, de passar fred. Hi havia una bassa al poble, recordo que anàvem com si fes a patinar, no? Una bassa que gelava, en aquells temps feia molts freds, amb 10 centímetres de gel, i inclús va haver un accident de trencar-se el gel i
caure algú dintre.
I sucar algun crio. Però són anècdotes que recordes més d'infantesa, no? Els jocs que normalment fèiem, els preparàvem nosaltres, rodes per córrer pel poble, rodes fanalets amb una espelma a la nit, lo clàssic que ara qui té una certa edat també ho ha viscut.
Eren divertiments de crió d'aquella època que no havia res més.
La PlayStation encara no havia arribat en aquella època. Estic parlant de 50 anys, clar, evidentment.
I eres bon estudiant quan anaves al col·legi?
No? En absolut. Amb els pares volien que estudiés i, per cert, per sort, no vaig estudiar gaire. Això va fer que el meu pare em digués, bueno, ja n'hi ha prou i cap al tros. I la vaig encertar perquè la meva vida ha sigut i disfrutat moltíssim, moltíssim el tros i disfruto encara, no?
Ja, al llarg de la teva vida sempre has viscut a Gratallops?
Sí, sempre, sempre.
Què recordes d'un record de joventut?
Record de joventut, l'època que anàvem a tocar amb la guitarra aquest conjunt, que llavors, clar, era potser no tan real com jo m'imaginava, no? Que et fes una mica, doncs, una estrella, no? Possiblement m'ignoraven les noies, com que ells sempre m'han ignorat, però la veritat és que te fas unes il·lusions i senties un rei de l'escenari, això ho recordo, perquè jo, a més, cantava, imagina't.
Tu ets el cantant, ets el...
Evidentment.
Les mirades.
No em demanaven un fill com ara solen fer el jovent, perquè llavors les noies són molt més prudents.
Ni autògrafos tampoc.
Ni autògrafos no. però sí que eren, clar, eren els meus 18 anys, 19 anys.
Què fèieu? Síriacs, Mustangs, coses que estigui així?
Sí, majoritàriament sí. I alguns cantants melòdics italians que m'encantaven. Hi havia una sèrie de cantants en aquella època.
Que sortíeu a la comarca o era més local? O...
No, a la comarca, perquè massa lluny podíem anar, perquè no hi havia massa gasolina ni cobràvem gaire per marxar massa lluny. Però sí, feien tota la comarca, Falset, i hem vingut molt.
Abans deies que sempre has viscut a Gratallops. Què t'ha aportat a tu personalment viure al Priorat?
El Priorat, jo soc molt sentimental, i el Priorat m'ha portat... Jo vaig ser l'únic, parlant de... retrocedint una mica l'edat escolar, jo tinc una foto que presumeixo d'ella, precisament no fa gaire dies que va passar una californiana que explica un llibre sobre el Priorat, la part social, i quasi es va commoure, perquè li vaig ensenyar, no per mèrit, per part meva, però sí vaig ensenyar una foto on som un grup d'uns 30 escolars, i d'aquell grup va durar molts anys, moltíssims, potser puc parlar de 25 anys, que cap del grup treballava al tros, únicament jo, al Gratallops. Això us pot preguntar, i per què? Vale, per lo sentimental, l'un. I segona, doncs, que sempre hem tingut, el meu pare va tindre l'encert de vendre directament al consumidor, això feia que el nostre vi el poguessin vendre un preu més elevat. No, i ens permetia no viure molt augura, però sí per sobre doncs, d'un nivell, perquè com sabem el priorat històric va acabar a ser ruïnós, el treballar al camp no compensava en absolut, la gent se va tenir d'espavilar i jo afortunadament vaig tindre aquesta escena.
D'això en parlarem més endavant quan parlem del tema del vi, perquè evidentment sí. Avui doncs, és un dia i una persona especialment per poder parlar d'aquest tema. En tot cas, deixem el tema del vi per més endavant i ja entrarem més... Però deies tu això d'aquesta foto. És a dir, homes i dones? Vull dir, nois i noies?
No.
O només els nois?
No, cuidado, que estem parlant d'una època que...
Per això t'ho dic.
Que ens juntàvem pel mes de Maria, com flores a Maria. No vull dir si arribaren, que sóc practicant, però vull dir que ens juntàvem amb els temes religiosos, del Sagrat Cor, que era el mes de juny, el mes de maig, famós. Que anàvem els nois a l'escola de les noies. I les fotos, doncs no, ni per fotos ens juntaven.
Tens tu algun referent o alguna persona o cosa que creguis o confies plenament en la teva vida?
Confiar? Home, evidentment amb la família. Amb ella aboco tota la confiança i tinc amics, afortunadament, que confio molt en ells. No m'han defraudat mai.
T'has fixat en algun concret que t'ha donat una idea de seguir amb el que fas? O...
Palacios. Palacios és un d'ells que jo sempre li agrairé. No jo personalment, sinó que el Priorat mai li farà justícia a el que ha fet Álvaro per la comarca del Priorat, no? Per vida del Priorat. I jo amb ell doncs, vaig tindre la sort de conèixer-lo i va ser ell que em va dir, August, has d'embotellar, que això ja vas per on va, no? Perquè, clar, a mi em va agafar aquesta època on, com va evolucionar el Priorat, aquest salt tan gran que va fer, que va ser molt precipitat, que jo, a mi me va desconcertar, no? Aquesta és la paraula. Pensava, això com s'acabarà? No confiava molt, fins i tot vaig arribar a creure que aquests que van començar l'evolució aquesta del Priorat tan accelerada i afortunada a la vegada, fracassarien, no?
Ho vaig pensar. Sí, tu ets dels pessimistes, autènticament del Priorat.
No, vale, perquè el Priorat estava molt ensorrat.
No, que t'entenc perfectament.
I que no era fàcil, clar. Però bueno, per sorpresa, de fixació meva, doncs van tirar endavant i va ser ell que em va dir, ei, deixa-ho anar, perquè l'Àvaro és una persona que té la part molt humana i és per mi, a part d'un gran professional, és una bellíssima persona. I va ser ell que em va despertar i inclús me va ajudar.
Quin fet històric a tu... creus que és més important per tu? Un fet històric que sigui important
per marcat.
Tu? A nivell nacional.
A nivell de, no, o mundial, no sé. Un fet històric.
Home, jo recordo la joventut, me va impactar molt, va ser, potser per quan començava a tindre nous de raó, però sí que ja començava a entrar a l'edat adulta, no? Que va ser l'assassinat de Kennedy. Jo me'n recordo que llavors me va afectar molt. Quan a Dallas, aquelles imatges que ja vam veure per televisió. I després el 23F. La mort de Franco era un aconteixement inesperat i se va entrar la democràcia, cosa que quasi per tots és molt ben acceptada, no?
Molt bé, doncs bé, si volem entrar, entrem ja directament al món més professional de l'August, que és el món del vi. Bé, jo abans ho hem comentat, però en tot cas, per començar potser aquesta part, des de sempre t'has dedicat al món del vi?
Sí, sempre. Jo, com he apuntat abans, me volien fer estudiar a casa, clar, és bo que el meu pare i la meva mare en bon centre consideraven que havia tingut una cultura, i jo cosa que ho trobo a faltar, evidentment. Però dic que l'encert meu va ser no prosseguir.
I què pensaves quan tu vas anar al tros i aquests amics teus que dius de la teva quinta, diguéssim, tots marxaven o treballaven a altres llocs, tu no pensaves... Quin era el teu pensament llavors?
No, perquè tot és una escala de valors, la vida, no? Jo vaig valorar molt la independència que tinc i que disfruto. Això no m'ho patrà mai ningú. A veure, és que sempre anem darrere de lo que és, i clar, la part material, però que una persona pugui ser amo d'aixecar-se al matí i treballar, tots evidentment hem de treballar, el que no treballa se fot de nassos, no? Perquè està molt explotat això de viure del cuento. Però sí que és importantíssim, doncs, que un s'aixequi i digui què faig avui, no? Aquesta pregunta, i que puguis fer el que realment ve de gust, això per mi no té preu. I clar, no els envejava, no. Jo recordo que quan era jove venia algun xavalot de la meva edat i amb cotxe, però no m'impressionava. Això ho intentava, però no m'impressionava del tot, perquè sabia que darrere no era tot cotxe, havia una altra història, no? Això
August,
és evident.
Per exemple, has dit que sempre heu venut el vi vostre. No pertanyo mai a cap cooperativa ni...
Sí, aquesta pregunta fas bé de fer-me-la, Miquel, perquè... Hi ha un hàbit d'una anècdota, el meu pare quan va arribar arribava a veure el món de la taronja, no? El meu pare era pagès allà, al seu poble, i el món de la taronja, el vi, hi va anar a Bisme, o sigui, no té res a veure, no? I llavors, clar, per quimera o per falta d'instal·lacions, ell se va posar a la cooperativa. I a la cooperativa, ell, clar, tenia il·lusió, va plantar cesa. El meu pare és una persona doncs, que entre altres coses, ho dic perquè és tan mirat que va arribar a fer, no? D'arribar a fer cursets d'enologia, cosa que no he fet, per deixadesa. I inclús va arribar a elaborar i assessorar i a fer molts anàlisis de vins de la comarca del Priorat, siguent de, quan va vindre, o sigui, una persona gran, o sigui, que va agafar molt afany, va plantar ceps. I la seva il·lusió era...
Era emprenedor.
La seva il·lusió era enviar vins, que li demanaven vins cap al seu poble. Clar, això l'ha fet molta il·lusió, millor, que poguessin veure vida del Cecilio, que se n'ha anat a Catalunya... Pensem que ara no hi ha distàncies a la vida, però jo recordo anar a Vilavella i era com ara m'imagino pegar la volta al món.
Devia estar com a mínim 4 o 5 hores, ben bé, o 6.
Què? I 12?
I 12.
Vale, per fer 200 quilòmetres, no hi ha més. I amb un borreguero, El borreguero, per qui no ho sàpiga, era aquell tren que anava carregat de corders i portava un o dos vagons de passatgers.
Això és més o menys cap a quin any?
Home, jo te puc, com a anècdota, diré que el bitllet costava 96 pessetes. O sigui, estem parlant dels anys 50 i pico. Quan cada cosa es va anar a modernitzar. Bueno, doncs el meu pare comentava, perdó, m'he perdut una mica.
No, perquè...
Ah, perquè es va posar, sí. Va, al principi, sí, al principi es va posar cooperativa perquè, per ignorància del barà i perquè potser faltaven utensilis, no? Però resulta que la cooperativa tenia els estatuts, que jo els comprenc i amb un bon criteri, de no deixar prendre més vi que el que consumia un
una família.
Ara, això es vol dir, no? Perquè la gent vegi com se regina aquella època. No? O sigui, una família considerada, a veure, una persona... Una família, 300 litres, molt bé. Ara, no em prenguis 800 ni 1.000, perquè no pots vendre. Sempre se venia a través. Total, que el meu pare va haver inconvenients i li feia il·lusió, no perquè afortunadament se m'ha vingut molt bon rotllo amb la cooperativa. I llavors va decidir pues, instal·lar-se per seu compte.
Sempre. Sí, va ser valent, perquè... Doncs,
correcte. Des de l'any 42, això.
Clar, en l'època que doncs, les cooperatives va ser quan funcionaven
a l'època. Vale, meu pare el va agafar sobre 30 anys amb aquesta època és l'època millor, no? Que no veus el perill ni més inconvenients.
Abans ens explicaves doncs, que a l'inici del canvi tu no ho tenies clar, no? Que veies, doncs, veies que s'havia produït un canvi i ara en quin moment creus que es troba el món del vi? El priorat?
El priorat... ha agafat un nivell molt alt, té una fama internacional que està molt apreciat, evidentment, últimament ho veiem amb quan a Robert Parker i tots els crítics del món del vi, no? Però no hem d'oblidar que és un món molt competitiu, hi ha molta competència, moltíssima, més ferotge, la gent s'ho treballa molt, hi ha molts productors avui, com a Priorat, com Somontano, com altres denominacions d'origen a l'estranger, hi ha una tecnologia i un nivell molt alt d'un menges per un, surten uns vins sorprenents, no? I això te fa estar doncs, un mica inquiet. I no tenim que oblidar doncs, que no és que estiguem en crisi, no vull dir pregonar ni ser pessimista, però sí que potser no cal ser realista, no estar amb l'alegria que fa dos anys o tres. Sí, costa de vendre, cal ser real. A veure, potser també, perdó, Agustí,
sí,
també ha influït potser també el que el dòlar estigui també referent a l'euro. No és que sigui qüestió de qualitat ni de competència, sinó simplement de moneda.
Tu estàs reconegut, el teu celler està reconegut com dels cellers, diguem-ne, de tota la vida, no?
Perdó, més vell.
Jo presumeixo,
no som els
ja
millors,
dir,
no som els millors, però som els primers.
Correcte,
això
correcte.
Dic a les visites, que la gent se'n fot, però jo veia
no, que caràcter. Jo penso que és important això, eh?
Som, perdó, si m'ho permets, som el celler primer inscrit dins de l'ADO,
del
bé, Priorat.
Molt bé. No, doncs una miqueta anem per aquí, no? Això que aquí volia anar jo. És a dir, des d'aquella primera vegada que et vas inscriure a l'ADO Priorat, que sou el celler...
El meu pare.
Fins avui, t'havies plantejat fer el que has fet realment?
No.
O...
no, perquè és quan depens d'una gent que consumeix el teu producte, clar, estàs en funció de l'oferta, o sigui, de la demanda, i el futur és molt incert en tot, i més avui que es mou tot a nivell comercial i tota la història com funciona, la rapidesa que es mou tot, no? Però doncs sí que és una satisfacció, per exemple, l'altre dia va venir un xicot i em va dir que a San Francisco, cosa que curiosament no es portem, però als Estats Units sí que hi ha un costum entre els restauradors d'intercanvis de vins, no? Igual era una caixeta sola, però sí que va fer cap a San Francisco una caixa, un restaurant que va agafar el restaurant, va entrar un xicot a mi meu de Cuba, concretament, i es va trobar allà a la carta un vi nostre, no? I això és molt gratificant.
Uh-huh. Fa il·lusió, home.
Fa molta il·lusió, moltíssima.
Sí, sí. D'això, August, i l'evolució que has vist aquests anys des de quan vau començar o vas començar fins ara, explica'm-ho més o menys, quin tipus de pagesia, quins canvis has tingut que fer, adaptat als conreus, els tractaments, la forma de treballar, tot això ha degut haver un gran canvi, suposo, no?
Sí, a veure, s'ha canviat. Jo faig moltes visites, i us ho dic perquè la primera, ho divideixo en tres parts. La primera és anar, perquè sempre es parla de com ha evolucionat el vi, no? El Priorat, i és veritat, evidentment, ho sap tothom, però també s'ha evolucionat a nivell de cultiu. O sigui, abans veiem que encara s'està fent ara, no sé si per imatge o perquè, bueno, la raó no ho sé, però el cepet baixent, no? El clàssic cepet que està a 20-30 centímetres de terra. I ara s'ha canviat el cultiu. El cultiu ha consistit en aixecar el sistema arroiat, que això ve d'un xateau de França, d'un xateau que es diu Arroiat precisament, que va, un senyor que va inventar aquest sistema, molt senzill, molt simple, però funcionar moltíssim, no? Que consisteix en guiar el cep a 60-70 centímetres de terra i elevar-lo. Amb això tenim que replegar la vegetació i ens permet passar per mig dels ceps. I també el raïm és la vista. No està agrupat, això vol dir que no té infeccions, està un a un i no es transmet, no es contamina, diguem-ho així, no? Això ha canviat, i també ha canviat amb la qualitat del vi, no? Per què? Perquè quan està de baix trobàvem sovint, i no sé si recordàvem els pelleus d'abans, però sí que passava, no? Recordo anys de molta calor, per exemple, dic perquè hem canviat el cultiu, no? La llicorella és una pedra que té la qualitat o el defecte d'absorbir molta calor. I a més de la insolació, teníem que per la nit desprenia calor aquesta pedra. Conseqüències, una maduració, estem parlant de mesos d'agost i primers de setembre, en conseqüència, què feia? Pues passava moltes vegades aquest raïm de ser verd a ser pansa, però sense posar sucre, o sigui, precipitat. Llavors, amb l'agravant que teníem en aquella època, era agafar els raïms i posar-los tots dins el mateix sac. Avui hi ha una selecció. Això és molt bo per la qualitat, no? Una preselecció. Nosaltres tenim, que afortunadament som una empresa familiar i ja ho coneixem d'una hora lluny, no? Que un raïm no està en condicions. Per circumstàncies que sigui, s'aparta. Però, per exemple, un celler gran, un celler que tingui gent que no sap massa de què va el tema de la qualitat del raïm, el que es fa és una cinta transportadora on passen els raïms i a criteri de dues o tres persones els trien. No? Mm-hmm. Això pot suposar, no es creu, un 1 o un 2%, però sí que és suficient perquè la qualitat es noti.
El vi guanyi, no?
El vi guanyi. Sí.
Per tu, quina és la tasca més difícil d'un celler?
Més difícil d'un celler? A veure, te podria dir la més fàcil, però la més difícil, no sé, totes són molt
respectives. Quina és la més fàcil, llavors? Comencem per la fàcil.
Són tres, neteja, neteja, neteja.
I la bonica, i més satisfactòria.
La bonica és que t'ha el resultat final, no? I a mi m'encanta molt sentir, amb el Blai, amb el Eugène, de vegades que contem, no? I dir, ei, això ha canviat. A veure, poses, sí, clar, és tot un món, és preciós, no? Que s'hi posa, és com moltes activitats, no és que únicament no sigui el vi.
Però és molt creativa.
Correcte, aquesta paraula. Crec que fa clavells i m'imagino que també és apassionant, no? Però que entres al celler i sents com fermenta, aquell olor està un punt desagradable de gas carbònic, no? I en sec, entres un dia i dius, cony, sento olor de vi. O sigui, ja hem transformat el most en vi, no? I ja tens aquella inquietud, llavors aquella inquietud que se't desperta de dir, quin és el resultat final? L'haurem encertat que si té gust d'olor reduït, que si té algun aroma no desitjada, no? És tot un món. Ara, què dius? Clar, el més difícil jo crec que no és el celler, és a fora.
És que el raïm surt.
És a la vinya. Aquesta és la part difícil. Que quan entra, si és bo, és com fer la paella, no? Si els ingredients ho cunyen, que seria mediocre. Si els ingredients són bons i el peix fresc, surt bona, segur.
És a dir, hi ha més importància al celler, però realment l'importància és la vinya.
Sí, home, evidentment. No es pot fer mai. Pots fer un vi dolent d'un raïm bo, però no al revés, no?
Bé, és un conjunt, fer bé el treball al camp i fer bé sí, l'elaboració de...
Ho dius molt bé, Miquel, però vull dir que és fàcil que alguna cosa te falli, no? I sempre tens la inquietud. Inclús un cop fet, no?, per conservar-se, perquè pensem que treballes amb algú viu, no? Amb algú viu que no el veus, tens que vigilar de prop, no?
Bé, i suposo que una de les coses també molt difícils que... de fer vi laboral és vendre'l, és buscar un client i col·locar-lo. També és una cosa molt difícil, suposo, avui
dia. La part més difícil, la part més complicada avui és aquesta, sí senyor.
I mantindre'l, clar.
Que sigui fidel, no?
Jo penso que en el món del vi és molt difícil ser fidel, no? Perquè és que cada dia surten nous...
No creguis, tens el mercat americà que una vegada han depositat a tant la confiança... Si no tens algun accident, diguem-ho així, la cosa hi ha una fidelitat, no? Hi ha una confiança mútua fins al punt que te diuen, escolta, m'interessa d'aquesta collita. Normalment la gent se desplaça i prova, no? Anyades, inclús està de barrica. Perquè, clar, el comerciant té aquesta inquietud de veure l'evolució del vi, no? però doncs, a ulls tancats és quasi que te diu compra. No?
En quins països podem trobar el teu vi?
A Amèrica està a New Jersey, a Texas, Nova York, Illinois, 5.
Clar, que a 5 estats estan. Aquest tema porta Europa?
La meva filla Raquel.
I Europa?
Dinamarca, Bèlgica, Suïssa, Alemanya.
I a Catalunya se veu vi de Sella Sicília? Perquè és que jo penso que una de les caixes que tenen tots els que fan vi a Catalunya és que el mercat propi no consumeix massa.
Bé, pensem que n'hi ha molt, eh?
Sí?
I no tenim que oblidar, i siguem sincers, eh? Jo he parlat amb molts restauradors i la Riojitis és a Catalunya.
Per això t'ho dic.
I merescuda.
Per això t'ho dic, no?
No? I merescuda. Perquè és un treball que s'ha fet de molt, molt, molt lluny, no? O sigui, el tenim molt
arrelat.
Molt arrelat, aquesta la paraula. No obstant, no és que guanyi terreny, però és que hi ha mercat per tot, eh? Pot haver Rioja i conviure
amb un Penedès. No, és que ho dic moltes vegades
en el sentit
en el sentit que, no, de que els catalans, jo penso bastant, no sé si als altres jocs que passa, no? Però que el vi de casa, que és molt bo i que està molt valorat, no es valora prou.
Bueno, perquè això sol passar sempre, eh? És com aquell que troba la veïna més guapa i la seva dona està preciosa, no? Ens passa una mica això.
Sí, suposo que sí.
Aquesta autoestima se troba a faltar, no a nivell de vi, sinó a molta cosa. Per exemple, a mi el francès, amb tots els respectes, el consumidor francès ve al celler i, escolta, me posa nerviós. Així com el professional és un senyor, el considero un senyor, el francès, el que és el poble, el popular,
el consumidor.
Sí, el turista. Te ve al celler i li dius aquestes alicates, oh, la France, això és de la France, collo. Cabrera Sunyon, de la France, el formatge de la France, collo, al final, a mi no em cal dir res, collo. No? Bueno, aquesta autoestima exagerada...
Sí, el francès el tenen.
Però és que a Espanya i Catalunya també, jo crec que anem guanyant a poc a poc. Potser és perquè no ens ho mereixem. Cuidado, també amb això.
Perquè
hem sigut una mica barruers, perdó, Miquel.
No, perdó, tu.
Dies.
Dic, el que passa que a Catalunya, potser, com sempre hi ha hagut vins embotellats de la Rioja i ells han sabut molt bé posar-s'hi i posicionar-s, clar, vull dir, la gent està molt arreglada i costa a vegades.
Evidentment.
Però tot i així s'ha augmentat.
És veritat que cada vegada més els restaurants tenen una selecció de vins de totes les DOs de Catalunya. Perquè jo...
Sí, cada vegada més. I tant, cada vegada es costa, però cada vegada més, sí.
Clar, és un conjunt de coses. Per sempre, ara comparem la costa. La costa l'habiten, el que és el nacional, una comparació, potser no ho encerto, però jo ho veig així. Per exemple, qui va a la costa? Va a Mitxaragó, va a Rioja. No, i què es consumeix? Què tenen els restaurants? Doncs el que ells demanen. Perquè no veuràs mai un senyor de la Rioja que si va a França segur que demana en Rioja, encara que no sàpiga que no hi és, no? Però vull dir que, clar, Catalunya és un lloc molt de com se diu?
Terra de pas o
de conglomerat de gent. De flotant, no?
No som tan, com te diria jo, no patriotes, no és la paraula exacta, però els nostres productes no els valorem realment com són i en canvi els de les forces de les altres províncies...
Jo crec que aquesta tendència s'està trencant i que cada vegada més...
Sí, últimament potser sí que ha canviat una mica.
August, a veure...
Sí, però, perdona, el que està comentant en Miquel té molta raó. Per exemple, el vi del Priorat i el Montsant també ha passat una mica això, el vi de Montsant i el Priorat, de que ha vingut rebotat de fora, que s'han estimat com uns bons vins. No sé que tingui Catalunya ni Espanya que ha dit ole Priorat, ole Montsant. No. Han vingut de fora que a través de revistes especialitzades han dit ei, quins caldos més bons. I llavors han dit, ei, però és veritat que tenim aquests caldos tan bons. Però no ha sigut una iniciativa d'aquí d'estimar aquests caldos i apreciar-los com realment se mereix.
A nivell personal, què t'ha portat viure al món del vi?
El vi és un...
Viure al món del vi, què t'ha portat a nivell personal?
Vale, conèixer moltíssima gent. Jo estava espantat quan... Perquè a casa penseu que ja han passat 3 generacions ja consumidors, no? Que va vindre l'avi, ha vingut el fill i ara ve el net. Això és molt gratificant, és molt maco, no? Evidentment també hi ha gent que ha marxat i no els he vist més. No, ara no venim a fanfarronejar aquí. Però jo pensava quan canviï aquest món, que me trobaré el món de gent que ve, que són 4, no són 60 cada setmana, i clar, és un altre món, no? És un altre nivell, no de cultura, sinó d'enriquit, no? Per exemple, te ve un americà, jo no entenc l'anglès, però tots te parla d'allà i els costums, també un italià o un belga, no? I això t'enriqueix culturalment. Bé, clar, el consumidor d'aquí ja saps, no? La clàssica, cunyata, si parlem del Barça o així o això, però tens els contactes amb l'exterior que són molt macos.
August, ara que dius això dels contactes, vull dir, el que sí està clar, és, suposo jo, o com ho veus tu, la gent del vi també ha d'estudiar i ha d'aprendre idiomes i ha d'estar posat, perquè clar, si vols vendre a altres països, has de tindre... T'ha sigut molt dificultós a tu?
Home, jo no, perquè tinc una filla que quasi que parla bé del tot. Però a veure, a mi Miquel, ja m'ha arribat una miqueta tard, no? Jo tenia 50 i pico d'anys quan aquest boom, doncs ratllava 50, i clar, llavors aprendre idiomes... Però no obstant, la vida t'ensenya, i si t'esmeres una mica les quatre coses bàsiques, en anglès, quatre paraules, no sé més, però doncs les aprens, i quan és el moment... A veure, si ve un importador dels Estats Units, normalment ja porta el seu intèrprete, un anglès, un alemany també, perquè si no es troben una vegada, i em vaig trobar amb un danès, si me'n recordo d'aquesta anècdota, no agradable, però xistós així, no? Que van pujar de la casa, perquè encara no tenia el despatx fet que ara tenim, petit despatx, mos saludem, mos donem la mà, hola, hola, mos van mirar i així vam acabar la conversa.
Massa curta.
I avui, per exemple, mos porta vi cap a Dinamarca. El proper dia va vindre amb un intèrprete. Bueno, te pots trobar, això és normal, no? Però penso que també l'altre pot parlar espanyol, cony, no he de parlar jo pas anglès.
Molt bé, per acabar aquest tema ja. Ara estem aquesta setmana, durant tota aquesta setmana, hi ha la Fira de Vi de Falset, la Fira de la Mostra de Vins de la Comarca Priorat. Què et sembla aquesta fira? Parla'ns una miqueta de la fira, ja que estem...
Aquesta fira, ara em vull apuntar jo un tanto, però aquesta fira jo vaig ser del priorat històric el primer que vaig acceptar, perquè jo crec, en principi, amb la bona fe de les persones. I quan la primera vegada que vam plantejar, me van invitar i vaig dir, per proximitat me toca anar i tinc que anar. Hi havia un recel, hi havia un recel que s'ha superat fàcilment, que era de que si Falset... No personalitzo ningú, però sí que era el recel, perquè les persones són una mica desconfiades de naturalesa, no? De que si Falset se volia apropiar del nom del priorat per poder ressaltar el seu vi, no sé què, segon. No, jo vaig creure, doncs, que d'un principi se portava una ratlla molt, molt concreta, el que era priorat i històric, el que no. El que res del programa és, no?, de conviure les dues, que per part meva jo vull felicitar l'organització que s'ha arribat a una bona convivència, que això en altres èpoques era pensable, no? I avui hi ha, com diu el jovent, l'adolescent, molt bon rotllo entre Montsant i Priorat, això és fabulós, i per això sol ja valgut la pena aquesta fira. En quant a prestigi, me costa que el té, perquè és maco que te digui, escolta, Gus, que su fulanito, estranger, no? I ens veurem per la fira de Falset, o sigui que és un referent, i a més està consolidada totalment.
Molt bé.
Perdona. Series l'opinió de que serveix per a vendre o ajuda a vendre més la fira de Falset?
És difícil. És difícil fer una valoració en totes les fires, perquè els resultats és a llarg plaç. No són resultats immediats.
Però fa anys que es fa.
Sí.
És que ha sigut positiu.
Home, a veure, Miquel, cada any acudeix més professional. Jo crec que s'arribarà un sostre, en diu altre, no? Evidentment, com amb tot s'arriba, però sí que acudeix professionals del vi, no és el clàssic curiós.
I ara, abans d'entrar al tercer perfil del nostre convidat, us en fem un tast de la seva personalitat. Digue'ns una cançó per evocar o que una cançó que et recordi bons moments, quina triaries?
Il cuore in un cingaro, de Nicola Di Bari.
Sí. I ens podries dir una miqueta, per què?
Estàs molt italià,
molt.
Doncs vinga, posem-la.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentì, piange, per te si è fatto tardi e già no, non mi tenere, lasciami giù, mi disse non guardarmi negli occhi, e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore lo zingaro e va. es enfermera, sa, es enfermera. Vista dopo l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglio di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore lo zingaro va. Catene non ha il cuore lo zingaro va. Finché troverà il prato più verde che c'è. E si fermerà, chissà, e si fermerà, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
És el Nicolà Di Bari i entrem a l'últim apartat del nostre espai, que es diu el perfil humà, en el qual, doncs, August, demanem respostes breus a unes preguntes també breus. Alguns han comentat que són, és una mica impertinent això, però bé, en tot cas no ho fem amb aquest ànim d'impertinència, però sí que reconeixem que és una miqueta això de contestar el que se'n diu a bote pronto, no? Quin és per tu el millor moment del dia?
El vespre.
I un dia rodó? Un dia que diguis, avui és un dia rodó.
Avui per mi fora que plogués molt.
Molt bé.
I un dia dolent?
Un dia dolent? No n'hi ha de dolents, sempre tenen la seva part positiva.
Quina bona notícia t'agradaria sentir?
La pau, el que tant se diu, no? I mai se logra.
Un viatge per recomanar?
Egipte.
Egipte.
Sense cap dubte.
I un lloc per viure?
Gratallops.
I un lloc per oblidar?
Que sou dolents, oi? Saps com em perdeix, no?
Sí, sí, sí.
Tots els llocs tenen el seu encant, no? És trobar-li, també, és de, com si diu en castellà, realment darrere la volta.
Quines tres coses t'emportaries en una illa deserta?
Ara no fumo, però abans m'han portat caliquenyes, però ara és tot.
Tot caliquenyes?
Perdó?
Tot caliquenyes?
Caliquenyes. Una illa deserta?
Sí.
Que ja no n'hi ha, eh? Avui en dia
no hi ha ningú, no és aquesta illa.
Però què t'enduries, allò, tres coses que...
És que és difícil,
va,
això, no?
Bueno, deixem-ho, va.
És difícil.
Deixem-ho estar.
Si et pes, que et busquin on.
Que em busquin on? No sé, en un lloc que no hagués estat mai, també, em sento la curiositat.
Què arribaries a fer, o què ja has fet per amor?
Per amor?
Sí.
Home, que sap.
Alguna mania que tinguis confessable?
Manies?
Confessables.
No, considero que tingui. No sóc una persona maniàtica.
Un color que t'agradi?
M'agradava molt el groc, però ara m'agrada més el verd. De canalla, sí, però
molt bé, molt. Ja està bé, que també s'evolucionin molts gustos.
Sí.
Un plat o un menjar que t'agradi, preferit per tu?
Una bona fritada de peix.
I un llibre que recomanaries la seva lectura?
Un llibre que té molts anys, però m'agrada molt, sempre recordaré de Morris West, el La Boada del Diablo.
Molt bé.
I un llibre per tornar a llegir?
Per tornar a llegir?
Sí.
És que no acostumo, jo quan ja era llegit ja em perta l'escient, però sí que m'agradaria llegir, sobretot ara que està tan d'actualitat, no? Com es diu el que ha signat tants...
Ah, el Zafón, molt bé.
Que ha despertat, sí. Interès, perdó?
L'últim, que ha fet d'aquest Sant Jordi, l'últim. Un llibre que no hagués pogut acabar.
Sí, un de nazis, que recordo que se'm posaven els pas de punta i vaig dir, bueno, això no és per mi, que no dormia.
I ara de música, un cantant o un grup musical que t'agradi molt?
El cantant, el que us heu citat abans, el Nicolà Di Bari, i musical, el grup per excel·lència eren els Beatles.
Uh-huh. Una pel·lícula per veure?
O sigui, una pel·lícula, recent he vist una que em va encantar molt, La vida de los otros.
Uh-huh. Quina ha estat la teva última descoberta? Allò que has dit, calla, mira, això, que t'ha sorprès. I dit,
que m'agradi.
Si hi ha alguna cosa que t'ha...
Fer visites. Fer visites de gent que li agrada el món del vi, n'hi faig moltíssimes i, a més, ho puc dir d'una forma desinteressada, o sigui, no cobro.
De què ets fan?
De què sóc fan? No, les meves filles, m'encanten.
I ara la teva.
La meva dona, evidentment.
I abans d'acabar, demana un desig.
Un desig? Que prossiguiu així amb aquest afany que teniu d'il·lusió aquí, aquesta emissora. Això és molt positiu.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I bé, fins aquí aquest espai de perfils a Ràdio Falset d'aquest mes d'abril.
Us esperem el proper mes amb un nou personatge que serà segurament Eduard Pelejà.
Si voleu fer-nos arribar preguntes als pròxims convidats, ho podeu fer a través del correu electrònic tv@radiofalset.cat i l'enclourem en el perfil que ens digueu.
Doncs moltes gràcies, August. Ens agradaria la vostra participació activa. Així, doncs, fer-nos arribar suggeriments o qualsevol aspecte del programa per fer canvis.
Ens podeu tornar a escoltar el dissabte a les 2 del migdia.
Hem realitzat aquest programa, l'Agustí Massip, el Miquel Giné i la Montse Mateos.
El control tècnic avui, el Pau Rull, sense el qual això tampoc fora possible.
I amb el nostre agraïment més sincer, el nostre convidat d'avui, August Vicent.
Us esperem el proper mes de maig, el dimarts dia 20, i amb la repetició el dissabte següent, dia 24, amb l'Eduard Pelejà, com hem dit abans, secretari general del Medi Ambient i Habitatge.
Recordeu, aquest programa repetirà el dissabte dia 3 de maig, durant la Fira del Vi, al voltant de les 2 del migdia.
Bé, doncs adeu-siau i fins al pròxim dia.
Moltes gràcies, August.
Ha estat un plaer estar amb vosaltres.
Igualment.
Felicito.
Moltes gràcies.
Adéu. Fins aviat.